de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Quan passen gairebé 5 minuts de les 9 del vespre, encetam la segona i última hora d'aquest equip de guàrdia. Ho farem amb molts col·laboradors i amb una iniciativa cultural imprescindible. Primer donarem la benvinguda a la periodista i escriptora Marta Zein, que és creadora, entre d'altres coses, del grup de Facebook Estos tiempos de curas son una oportunidad para... Cadascú hi posa el que vulgui. És un espai de trobada per viure el confinament amb consciència. També escoltarem en Joan Carles Girbés. Ell és director editorial del grup Som i un dels creadors de la plataforma llibreriesobertes.cat. Ell ens ha parlat de l'entusiasme amb què el sector ha rebut aquest projecte, una iniciativa que intenta mantenir vives les llibreries, ja que si moltes no poden tornar a aixecar la persiana, es perdrà molt més que llibres, es perdrà cultura. Llibreries obertes posen en comú la feina d'autors, editors i llibreters, i per conèixer què suposa per als creadors d'aquestes històries tindrem en directe a l'escriptor mallorquí Sebastià Bennàsser. Aquí de Guàrdia, a més dels llibres, també ens agrada el bon menjar, i avui en Artur Kellner obre la secció dedicada a l'Slow Life recordant-nos els beneficis de l'Slow Food. Amb el confinament no tenim excusa per posar-lo en pràctica. Encarem la segona hora amb optimisme i així ho farem cada dia a aquesta hora. Creiem que d'aquesta experiència n'han de sortir aprenentatges que ens faran més resilients com a societat. Quan passin pocs minuts de les 9 del vespre i sempre que l'actualitat ho permeti, el que farem és saludar Anna Marta Zein. Ella és periodista, és escriptora, és una apassionada dels viatges i sobretot Anna Marta és una dona que sap escoltar, que té la capacitat d'apaivagar les flames en els conflictes dialèctics i desprèn una alegria que s'encomana. Marta, bon vespre.
Bueno, bon vespre. Qué gusto de presentación, de verdad. Yo soy mucho más poco, menos que lo que me estás contando, que a todo el mundo, de verdad, pero bueno, pero aquí estoy. Estoy con vosotras y con toda la audiencia, muy agradecida por comparecer esta tarde. Gracias.
Faltaria, Marta. Tu fa, quan va començar el confinament, vas crear un grup de Facebook que era El coronavirus és una oportunitat para... I després el vas canviar un poc, no? Este tiempo de cuidados es una oportunidad para... És un grup que ens mostra que hi ha moltes diversitats d'opinions.
Sí. Sí, mira, el día, precisamente la noche anterior a que se hiciera oficial el confinamiento... soñé, ¿sí?, que, o sea, yo tengo sueños, ¿sabes? Soñé que tenía que hacer esto, que tenía que crear un punto de encuentro virtual, porque era muy evidente que se nos venía encima mucha preocupación, mucha incertidumbre y bueno, pues creo que conversando y compartiendo, pues siempre las penas son menos, ¿no? Y además se te abre más la cabeza. Y entonces creé esta página, un grupo dispuesto, bueno, ofreciendo la posibilidad de ir subiendo, de cambiar el lenguaje, de cambiar nuestra forma de contarlo. Esto no era esto era una oportunidad y no una guerra, ¿no? Que es lo que yo insisto desde el primer momento. Entonces, era una oportunidad ¿para qué? Primero para encontrarnos. Ahora mismo, en un mes han ido subiendo naturalmente, son más de 700 personas las que van asomándose, subiendo ideas, propuestas, iniciativas, comentarios, gente que desea cambiar el mundo, gente que lo que desea es cambiarse a sí misma. Y siempre me parecen que son todas aportaciones lúcidas. Y lo más interesante de todo es que, sin darnos cuenta, con la pequeña, con el goteo de información, vamos creando un relato entre todos muy alejado de lo que es la tristeza, de lo que es el desasosiego, ¿no? No te digo yo que no esté presente, claro que está presente la preocupación, pero no de una manera triste, de una manera apagada, ¿no? Sino muy vinculada. Y creo que es un punto de encuentro necesario. Y ya que estamos confinados y no podemos salir a la calle, por lo menos encontrarnos en las redes, ¿no?
Tú, y ahí como... ¿Sí? Perdona.
No, es como una especie de matrimonios, ¿no? Aparecemos matrimonios, parejas nuevas, en el sentido más abierto a la palabra, es decir, nuevas amistades, nuevos diálogos, ¿no?
En tant has adonat, o no sé si t'esperaves, que el confinament ha sortit a la llum una gran solidaritat entre les persones. Si seguim el fil d'aquest grup de Facebook, veiem que contínuament hi ha professionals que s'estan unint per crear noves coses. Hem parlat amb els psicòlegs fa una estona que han obert una línia d'atenció telefònica, en parlarem d'aquí uns dies amb Angèlica Satiro, que és pedagoga i filòsofa, i han, juntament amb d'altres persones, han creat un document perquè amb iniciatives, amb exercicis, perquè els papàs amb nins facin exercicis i parlem de filosofia. Vull dir que tothom, ningú s'ha quedat amb les mans de mans creuades mirant la televisió, o no, hi ha una part de la societat que no ha volgut fer això, sinó tot el contrari.
Hombre, fíjate que no tenemos una sociedad muy, muy acostumbrada a la organización alternativa a lo que es un partido, un sindicato, una asociación. O sea, no hay mucho movimiento social organizado al margen de lo que pueda ser lo que ya está institucionalizado, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, que 25 psicólogos que no se conocían, que a través de la red crean una propuesta para unir sus esfuerzos y crear una comunidad de conocimiento, de saber, porque lo que están apareciendo son muchas comunidades de saber, o sea, personas cuya afinidad es una pasión por un conocimiento, que se enlazan y dicen, bueno, durante estos tiempos lo ofrezco gratuitamente, y no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Esto está sucediendo y es muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera nos facilita la creación de una red mucho más más rica, más transversal, más con más matices, que luego después del confinamiento, porque esto terminará, pues puede ser útil para otras
continuarà,
cosas, ¿no?
Sí, s'hauran creat vincles nous. Sí. En aquest grup també hi podrem veure i veiem que penges vídeos i fa uns dies ens vas fer arribar un vídeo d'una senyora que és Àngela Romano, que és integrant de la tribu orgànica. No sé com va arribar les declaracions d'aquesta persona que ara escoltarem, que ella és una persona molt senzilla, no? Però les coses que diu són òbvies, però realment moltes no s'estan complint. Aquesta saviesa que ella té, moltes persones segurament no ho han sentit mai. Com va arribar a tu, l'Àngela Romano?
A mi me llega por dos vías. Por un lado, porque hay una mujer de Chile, chilena, que, bueno, que es una narradora, cuentacuentos, que no conocía hasta ahora, Carmen Ibalú, no me acuerdo ahora el apellido, esto es así complicados, que ahora no me acuerdo, lo miro, mientras que estoy hablando contigo lo miro, que la conoció y que dijo, mira qué mujer más interesante, y en paralelo me llegó también a través de otra amiga mía, también chilena, aunque esta mujer de la que estamos hablando es argentina, también chilena, que me dijo que tenía que escucharla, me envió el vídeo. O sea, una me envió el nombre i l'altre m'envió el vídeo, no?
Això és d'aquestes casualitats no tan casuals.
Exactamente, y las dos chilenas, o sea, que no se conocen además, que dos amigas no se conocen. Y me pareció que fue que es un legado, una voz que viene de una cultura, de un continente del que no procede el coronavirus. El coronavirus no nació en el sur, en los países pobres, nació en países ricos, ¿no? Y se ha transmitido por por aviones, por una movilidad que tenemos los países desarrollados, ¿no? Entonces, recordar esas voces, esa luz, ese conocimiento arraigado a la vida, esta forma de contemplar la existencia, en este momento es un mensaje germinador.
Doncs mira,
si vols, ara
escoltarem a Àngela Romano, que bé, ella parla de moltes coses i parla de què no serveix acumular tants dobbers si simplement amb una barraqueta i amb quatre fruites ja n'hauríem de tenir prou per poder viure.
Monsanto creia jo que era un senyor, uno, que hacía hacerse rico el solo. Es una asociación de gente que ama solamente el dinero, no ama la vida. Y bueno, y ellos cuando tomen conciencia, por ejemplo, de lo que están haciendo, pongo mi esperanza que cambie esto, porque si no ellos también van a caer en las enfermedades, en la muerte, en todo, porque el universo no es algo muy abierto y muy grande, es chico y está muy herméticamente cerrado. Que lo que me toque a mí, a ellos también le va a tocar. Y a ellos va a tocar con mucha plata y a mí sin nada, porque ellos solamente hacen la acumulación de dinero que vos a veces mirás y decís, la pucha, tenía tanta plata y lo mismo se ha muerto. ¿Para qué quiere tanto dinero?
Realment és molt simpàtica n'Àngela i té un... Bé, el que diu són veritats com a temples. Supos que aquest confinament ens està servint per això, per reflexionar. Marta, tu creus que d'aquí en sortirà una societat millor? Ja s'està creant una societat millor o tornarem al mateix que vam tornar amb aquesta crisi que pensàvem que havia que ja havia acabat? Ets
Mira,
optimista?
Yo creo en los seres humanos. O sea, creo en la capacidad de resiliencia y la capacidad para renacernos. Creo en los seres humanos. También sé que eso no significa que no acepte y no entienda que existen también personas que, bueno, pues que desean aprovecharse de la situación, que en nombre del miedo o de la ambición o de un montón de cosas, pues hacen, no tienen comportamientos tóxicos y perversos, evidentemente, y que no nos lo pondrá fácil, evidentemente que no. El problema está en que es que no hay no hay más que dos alternativas. Una, que es mantener el status quo como hasta ahora teníamos. Y entonces esto nos va a durar 3 telediarios. Y entonces, es decir, retrasamos el encuentro con el final 2 años más, poner las pilas para que resolverlo. Y ponernos las pilas para resolverlo significa cambiar de modo de vida. Y cambiar de modo de vida significa cambiar que todo el mundo nos tiene que mover el suelo. Y desgraciadamente los seres humanos, hasta que no nos fuerzan, no mutamos, no cambiamos. Entonces, no sé, creo que vaya a haber una nueva sociedad o mejores personas. Creo que las buenas personas ya éramos buenas personas. Otra cosa es que nos moviéramos de una manera que no era posible y ahora necesitamos, tenemos la obligación, no nos queda más remedio que modificar la conducta, es que no nos queda más remedio, cuanto antes despertemos mejor, y es un despertar individual y colectivo, y pasa siempre por una pérdida, o sea, crecer, vivir, es perder por el camino, es que, mira, más allá de todo, cuando uno envejece, tiene que asumir que a los 40 años no tenía el cuerpo de los 20, que a los 60 años no tiene los ojos de los 40, que a los 80 años no tienes ni la vista, ni los ojos, ni el oído, ni nada. Y estás perdiendo unas cosas y ganando otras. Esto es vivir. Esto es vivir y, por tanto, esta situación nos obliga a perder cosas, a compartirlas. Es que es natural, no pasa nada. Es que estamos comprobando que no pasa nada porque consumamos menos. No pasa absolutamente nada. Lo que tenemos que asumir es, por ejemplo, suponte, ahora que estamos hablando de que la nueva, de la paulatina desconfinamiento, del paulatino desconfinamiento. Vale, estamos reivindicando, clamando los papás y las mamás, yo no soy ni papá ni mamá, pero yo me asumo a esta reclamación, ¿no? Por favor, que los niños y las niñas necesitan caminar, correr, jugar para su crecimiento. Vale. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Más allá del confinamiento, ¿Dónde van estos niños y estas niñas? ¿A dónde les llevamos? En Mallorca, en Palma, tenemos la suerte de tener una naturaleza relativamente cerca, dependiendo del barrio en el que vivan. Pero en ciudades como Madrid o Barcelona, que no hay parques, que los parques son espacios con gomas, metal, o sea, con elementos no naturales que facilitan precisamente el contagio, ¿dónde juegan los niños? ¿Qué vida les hemos dado a los niños y a las niñas? ¿Qué vida les hemos dado a nuestros hijos? Si han ido cerrados en el colegio, a cerrados en la academia o en el centro de deporte, iban de casa en casa, de edificio en edificio. ¿Dónde está el espacio público para la infancia? ¿Dónde lo hemos dejado? Bueno, pues
muchas
despertemos.
Sí.
Claro, despertemos.
Intentarem despertar. El que farem amb tu és tornar-te a sentir demà a la mateixa hora i continuarem intentant narrar aquest confinament des de l'amor i des de la consciència. Marta Zain, moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe a IB3 Ràdio.
A tu i jo després d'aquest espai. I saludos a tot el món. Un abraço.
Adeu.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Iniciatives socials, implicació del món educatiu, solidaritat i plataformes culturals. En les darreres 4 setmanes, creadors i empresaris del món literari, del món del cinema, de la música i de l'escena, han cercat noves maneres d'arribar al públic. Han sorgit festivals de música, plataformes per veure pel·lícules d'estrena des de casa i també una nova manera de donar suport als llibreters. Farem un tast de cadascuna d'aquestes propostes i traurem el cap per la finestra també del nostre arxipèlag. Per començar, avui hem triat el projecte Llibreries Obertes. L'ha impulsat el grup editorial català Som i dona l'oportunitat de comprar un volum en línia, pagar-lo i gaudir-ne amb posterioritat, quan puguem tornar a posar els peus a les llibreries i així refugiar-nos en aquest univers que només els amants de les lletres saben vestir. El grup Som va pensar i va posar en marxa la plataforma en una setmana. Dissabte 14 de març s'anunciava l'estat d'alarma i dilluns següent, Llibreries Obertes ja era una realitat. Ara mateix hi ha 7.000 títols disponibles i se n'han venut 7.500. Arribar fins aquí ha estat un repte, encara que les xifres no siguin espectaculars. I què ens ha explicat? Hem xerrat amb el director de l'editorial, en Joan Carles Girbés. L'escoltam.
I d'altra banda també ens hem trobat amb la dificultat de posar d'acord o intentar posar d'acord a totes les baules de la cadena d'autors, editors, llibreters, distribuïdors de Catalunya, del País Valencià, de les Illes. Vaja, realment ha sigut una feina molt gran perquè també ho hem volgut fer a partir dels actors i els principals que són les llibreries, diguem, actuar des de la base, no des de dalt, com se sol fer moltes vegades, amb gremis, etc. I això doncs, té la dificultat de que són molts i posar d'acord a tothom és complicat, però ho hem aconseguit.
Llibreries Obertes el que fa pretén que el moviment de venda de volums físics continuï durant aquest confinament, perquè la venda és l'única manera que podem garantir que les llibreries tornin a aixecar la persiana. En aquest aspecte, en Joan Carles assegura que és imprescindible que els comprem ara, els llibres, i també que les administracions es posin les piles.
Calen ajudes públiques, que cal la consciència de les administracions públiques de la importància que tenen les llibreries i de l'efecte en cadena que té en tot el sector del llibre la seva possible desaparició o el tancament d'algunes llibreries. Pensem que és el punt culminant en el que pren sentit tota la feina d'autors, de traductors, de correctors, de dissenyadors, d'editors, de distribuïdors. Tot això sense la venda en les llibreries no tindria ningú sentit. I a banda, les llibreries són les que ens aporten la vida cultural als nostres barris i ciutats. Sense llibreries, els barris i ciutats serien molt més pobres.
En Joan Carles Girbés, sobretot, vol destacar el paper social que juguen les llibreries i adverteix del perill d'adquirir volums a través de grans multinacionals que venen llibres, però venen també de tot.
No només vol vendre llibres, sinó que vol també conscienciar a la ciutadania de la importància de mantenir aquestes llibreries de proximitat obertes i tornar a poder entrar a aquestes llibreries, a gaudir de les seues programacions culturals, de presentacions, de contacontes, de clubs de lectura, poder gaudir de tot això a prop de casa. Sense les llibreries obertes tot això no serà possible i tenim un gran perill que durant el confinament s'estan venent llibres a través d'altres plataformes de multinacionals, com és el cas d'Amazon i altres, i hem de protegir les llibreries de proximitat si efectivament les volem obertes quan tot això passe.
I una de les sorpreses amb què s'han trobat és la passió que ha generat aquesta iniciativa. Encara que vendre 7.000 llibres en 3 setmanes per molts sigui simbòlic, l'energia de crear plataformes d'aquest estil el que ha fet és donar esperança al sector.
Realment hem trobat molt d'entusiasme en l'àmbit dels llibreters amb la campanya Llibreries Obertes. Pensem que el dia 23 de març van començar amb un centenar de llibreries i a hores d'ara hi ha més de 370 ja adherides a la campanya. Això vol dir que hem anat recollint, diguem, la simpatia de moltes llibreries que consideren que la campanya és útil i que gràcies a aquesta campanya s'estan venent llibres o es poden vendre llibres que d'una altra manera seria molt difícil o impossible de realitzar.
Adquirir un llibre a través de la plataforma és molt fàcil i ara mateix en Joan Carles ens ho explica.
El funcionament de la campanya Llibreries Obertes és molt senzill. Són 4 passos. És entrar a la web llibreriesobertes.cat i triar entre els 7.000 títols que hi ha disponibles en catàleg. El segon pas seria triar la llibreria de proximitat a la que vols comprar el llibre. El tercer punt seria comprar el llibre i nosaltres li fem arribar els diners a aquesta llibreria que has seleccionat. I el quart pas serà recollir el llibre a la llibreria físicament quan passa el confinament, quan tornen a obrir les persianes.
Aquest era el testimoni d'en Joan Carles Girbés, però creiem que feia falta també saber què en pensen els autors, no? I tenim a l'altra banda del fil telefònic un escriptor mallorquí, en Sebastià Bennàsser. Bon vespre, Sebastià, com estàs?
Bueno, anat, vaja, però vaja, molt bé. Sí, no ens queixarem.
Com, bé, acabem d'escoltar en Joan Carles Girbés, hem parlat amb molt entusiasme del sector del llibre, ell creu que es tornaran a obrir les llibreries. Tu, com ho veus? Després d'un mes de confinament, què creus que passarà? Què perdrem per el camí?
Jo comparteix aquest seu entusiasme, perquè crec que ens fa molta falta compartir entusiasmes, però jo sóc més crític i més una mica més pessimista o realista, no? Jo crec que pel camí, no de forma immediata, però sí que d'aquí a un any tindrem un 25% menys d'editorials i entre un 20 i un 30% menys de llibreries.
Uf!
Me sap greu...
Estem parlant d'una de cada 5 llibreries, és molt.
Una de cada 5 llibreries desapareixerà, crec jo, i una de cada 4 editorials desapareixerà, a més de les reestructuracions que patiran moltes d'elles. Algunes de les editorials més grans hauran de fer acomiadaments més enllà dels ERTOs, és a dir, acomiadaments definitius, una vegada que acabin aquest període d'ERTOs, i algunes de les més petites, sobretot les mitjanes, crec jo, les mitjanes, me refereix, no les petites d'una o dues persones, sinó aquelles editorials que tenen 4 o 5 persones, els hauran de reconvertir molt o moltes hauran d'acabar tancant, a no ser que es produeixi un miracle. Un miracle que és que aquest Sant Jordi ajornat realment es pugui fer i les xifres siguin recuperar com a mínim el 30% del que s'hauria venut en un Sant Jordi normal. Aquest seria un miracle bastant important. I l'altre miracle seria que totes aquestes campanyes que s'estan fent, entre elles les llibreries obertes, tingués un ressò important. Jo vaig fer un càlcul molt senzill i, evidentment, no hi arribarem. entre el mes de març i el mes de maig es venen a Catalunya, als Països Catalans, vaja, es venen 2 milions de llibres. I, bueno, llavors, evidentment, no arribarem a aquests 2 milions de llibres.
2 milions de llibres.
Lo normal, lo que hauríem hagut... Sí, en el mes de març en venien 800.000 i la campanya de Sant Jordi era 1 milió i pico més. Per tant, en números grossos, eren 2 milions de llibres i evidentment, no s'hauran venut 2 milions de llibres ni prou ferir d'aquí a l'1 de maig.
És a dir, que no creus que quan les llibreries tornin a obrir, les persones vagin i en lloc de comprar un llibre diguin no, no, jo en compro 4.
És que la gent no tindrà diners. Va, vull dir, jo, ara sap greu ser pessimista. Vull dir,
no, faltaria.
Però, clar, la gent, per exemple, que té un ERTE ara, diu, ostres, jo no sé si me gasto els diners de 4 llibres, que potser me'ls hauria gastat en un Sant Jordi normal, perquè no sé si d'aquí 2 mesos tornem a viure un confinament i em fotran fora definitivament de la feina. Penseu que tots els cambrers, per exemple, i tots els propietaris de bars, la gent que treballava a l'hostaleria, etcètera, que no han treballat aquest mes i mig, o 2 mesos, no té els diners líquids per gastar en un llibre, en aquell llibre que se'n compraven tradicionalment, no? Llavors redueixes despeses de per tot. I la gent, no ens enganyem, abans de treure's la subscripció de Netflix, deixarà de comprar un llibre, saps? Malauradament, malauradament. Mm. I clar, també... és complicat. Sí.
I també pel que fa als autors, recalcaves amb un escrit que els concursos literaris també s'han anul·lat o s'han posposat. Clar, per molts autors joves, novells o no tan novells, els concursos literaris són una manera de fer-te un lloc, no?, en el panorama i de guanyar uns dobbers. No són molts dobbers, però també és potser és una cosa més emocional.
Sí, però la cosa més greu, a banda dels premis, que també és important, jo crec que, per exemple, els premis és absurd que avui en dia et demanin 5 còpies per presentar-te a qualsevol lloc, quan amb un correu electrònic ho hauries de poder solucionar, no? Això d'entrada en qualsevol moment de l'any, no? Vull dir, no, sí. Havent-hi confinament o sense confinament, el que sigui. Sí. Molts de premis no els agraden més remei que acabar fent això. Acabaran emetent els originals per mail, el que passa que, clar, no se sap. Doncs aquella festa que es feia del lliurament, etcètera, que era una cosa molt bonica pels ajuntaments que les muntaven o per les entitats que les muntaven. Molts de premis es donaven al voltant del dia de Sant Jordi, per exemple, o les setmanes culturals de les escoles, no? Això no es pot fer, no? I per tant, alguns premis queden ajornats, d'altres queden suspesos definitivament, etcètera, per tant, també se'n perden i es perden oportunitats. Però el que és més greu de tot és que els autors, o bona part dels escriptors, especialment de literatura infantil i juvenil, que tenen els seus bolos concentrats al mes de març, abril i maig, coincidint amb les setmanes culturals de les escoles, al voltant del dia de Sant Jordi, etcètera, no tindran aquestes actuacions. I, per exemple, jo soc molt amic d'alguns escriptors de literatura infantil i juvenil i algun tenia 92 bolos per fer aquests 3 mesos, perquè tenen potser 3 novel·les en marxa per diferents cicles i van rodant, no?, per diferents escoles, etcètera. Clar, és una feina important. Sí. Aquesta gent, per exemple, perdrà 10.000 euros aquest any. I eren això, més els seus drets d'autor, eren els únics ingressos que tenen, saps?
Llavors, la situació,
és molt greu, perquè hi haurà molta gent que deixarà d'escriure.
Bé, esperem, Sebastià, que ens puguem reinventar i bé, amb que la gent continuem escrivint i ja veurem, com publicarem i ens llegirem.
Jo crec que així com hi ha una crisi, cada crisi du unes noves oportunitats.
Clar.
I els escriptors que sàpiguen reciclar o reconvertir en creadors de continguts ho tindran més fàcil per sortir d'aquesta crisi. Per què? Pues perquè si les editorials entren en una crisi important, què passarà? Que externalitzaran moltes de les seves feines que assumien de forma interna. I aleshores, molts escriptors que potser no accedien a aquestes feines editorials, ara hi podran accedir, no? Per tant, compensaran una cosa en l'altra. Per exemple, si una editorial feia 50 títols l'any, m'invento, i ara passa a fer-ne 35, però la plantilla que té només dona per fer-ne 25, aquests altres 10 que haurà de fer, els haurà d'encarregar algú, no? I, per tant, això serà una oportunitat per tots aquests escriptors que siguin capaços de dir, doncs mira, jo m'encantaria redactar un llibre sobre Hemingway a París, per exemple, però ara m'acaben d'encarregar un llibre de receptes de cuina. Doncs aquell escriptor que sigui versàtil i que es pugui adaptar, doncs, com els periodistes, no? I que hagi de fer una mica de freelance, doncs això, jo crec que és un moment...
Coneixes el món.
No, però jo crec que és un moment que sortiran oportunitats si estàs disposat a acceptar-les i a pencar i dir jo com un professional i escriure el que faci falta.
Bé, idò ja veurem, esperem que ens sapiguem reinventar i gaudir d'aquesta reinvenció. Sebastià Bennàsser, escriptor, periodista, amic, opinador, gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
I molta sort amb tot.
Molta sort a vosaltres també i cuideu-vos molt.
Adéu. Fem una petita pausa i tornem amb més propostes per viure amb consciència aquest confinament. Us deixem amb el grup Oques Grasses i el seu tema, Fer-te feliç.
Que sigui tan fort que et surti tot de dins. Tot seguit, preciós, viscut com si fos l'últim cop. Seguint l'olor del segon vis, que estones blanc, estones gris, sembla ahir, quan se'n va el sol un tros enllà del riu. I neix i mor el que estimem, i estem aquí, aquí, tan plens d'ahir, sí, feliç. Tot el que vull, que no ploris més, que puguis obrir els ulls. Fer-te feliç, tot el que tinc. Que calli el destí i així puguis ser tu.
Tot en cada instant de respirar. Si et canto despullo allò viscut tot ben fort i ben il·lus, canto el temps que fuig sempre aprofitant el bon vent. I a cada passa moro donant-te trossets eterns de vida plens. L'aire va ple de tu, jo m'hi abraço foll penjant de ton pit al buit. L'aire va ple de tu, jo m'hi abraço foll penjant de ton pit
al buit. A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Darrer vol a Formentera. Ara, de dilluns a divendres i a partir de les 10 de la nit.
Por qué?
A su... en sus...
A veure què diu aquest home.
Pero cojonte la calle.
Què en penses dels selfies?
De quins?
De selfies.
Dels seus?
No, de selfies.
Dels meus?
Un programa que et deixarà les coses clares. No perdis el teu bitllet.
Aquesta Setmana Santa serà diferent. Per això IB3 Ràdio t'ofereix una programació ben variada i especial per acompanyar-te. La informació serà fidel a la seva cita amb l'informatiu matí a les 8 i l'informatiu migdia de les 2, a més dels butlletins horaris i l'emissió de les compareixences amb les darreres actualitzacions amb de les dades del Covid-19. Els integrants de la Gran Vida aportaran entrevistes i propostes amb les que fer passar un poc més aviat el temps de 9 a 1 del migdia i de 3 a 6 del capvespre. L'equip de guàrdia no tanca. T'espera de 8 a 10 del vespre, just abans que surti el darrer vol a Formentera. I durant tot el dia, Òrbita 3 farcirà l'emissió amb bona música. Has temps de quedar-se a casa amb IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Els oients de Som Grans segur que reconeixeu aquesta sintonia si n'esteu escoltant, i ara mateix feu amb balletes perquè dieu sí, sí, na Mireia s'ha enduit en Artur Kellner, sí, sí, m'he enduit a equip de guàrdia en Artur Kellner, que és l'entrenador personal del programa Som Grans i també serà l'entrenador d'aquest programa, i ell ja està a l'altra banda del fil telefònic disposat avui a parlar-nos, a desvetllar-nos durant la setmana els secrets de l'Slow Life. N'Artur serveix per tot. Artur, bon vespre, moltes gràcies.
Bon vespre, Natàlia. Perdó, Mireia.
Oh, oh.
Em confon. Mira,
avui parlem de Slow Life, eh? Estem tan slow que mos equivocam i tot, faltaria.
Sí, exacte. Avui parlarem d'això, de l'Slow Life o de l'Slow Food.
Que de l'Slow Food.
També, també.
L'hem de practicar aquests dies, no? Digue'm-nos en què consisteix i què podem fer aquests dies per practicar-lo i estar més tranquils.
És anar lent, eh? O sigui, la traducció de l'anglès és això, no? O sigui, és un moviment d'anar una miqueta més a poc. I té molta vigència ara, en l'època aquesta de confinament, fa que un faci una miqueta de petita reflexió i que bueno, faci aquest petit canvi a la seva vida, no? Possiblement. És una corrent cultural que defensa el canvi de la vida cap a una desaceleració, o sigui, no anar tan ràpids, no anar tan accelerats, no? Per gaudir d'una vida millor, no? I aquest és una miqueta el concepte d'aquest moviment, no?
Mm-hmm.
D'alguna manera això se crea a la dècada dels finals dels 80 a Itàlia, i és un moviment que se crea per el tema de l'alimentació de tot el que és el fast food, el menjar ràpid, no?
Com a contraposició, per tant.
Exacte, en contraposició. I un periodista, en Carlo Petrini, aquest va ser una persona pues, que va dir, pues, escolta'm, això no anem bé per aquest camí, no? I tenim que tornar pues, a l'alimentació tradicional i defensar la dieta mediterrània, que és la nostra, no? En contraprestació del tema del menjar ràpid, no?
Clar.
I aquesta és una miqueta la idea, no? Actualment vivim a tota velocitat, no? I sembla que si les coses no les fas ràpides, sembla que no les fas bé, no?
I però quins són els secrets de l'slow food? No és només cuinar més a poc, menjar més a poc, més consciència, vull dir, no? L'slow food que té com unes quantes potes.
D'alguna manera comença amb el tema de l'alimentació, del menjar, però després s'extén a tot un concepte de vida, no? I és el plantejament de donar resposta a preguntes per què vivim amb tantes presses, per exemple, no? O sigui, és una... I ara, en aquests moments, pues un pot pensar en aquestes coses, no?
Mm-hmm.
Com és que tenim tanta dependència davant del temps, no? O sigui... I que poden fer-se les coses d'una altra manera, no? És possible fer-les d'una altra manera, amb més lentitud, amb més tranquil·litat, no? I no vol dir que no se tinguin que fer activitats i fer moltes coses, però fer-les a un altre ritme, no?
Uh-huh.
Preparar el menjar, per exemple, pues plegats ara, en aquests dies, fer una taula d'exercicis pues junts en la unitat familiar, fer jocs de taula, compartir el temps, no? Això també és un tema important i també és del, del moviment Slow Food, també, no? Després, defensar els productes locals, els productes de proximitat, de quilòmetre zero, no?
Quilòmetre zero, exacte.
Sí, exacte, i defensar tot això també, no? O sigui, perquè fa que, la, doncs, bueno, que disfrutem de les coses nostres, no?
I ara és un bon moment per fer-ho. Tu creus que hi ha gent que ho està fent o justament estem tan ansiosos?
No, jo crec que per lo menos la gent s'ho està plantejant, no? I aquesta seria la idea, no? O sigui, jo crec que moltes vegades fa que en aquests moments veus que hi ha coses que hem creat una necessitat que, però que no estan, no? O sigui, què passa ara amb el cotxe? No el necessitem per res, no? I no és tan greu no tenir el cotxe, no? O no emplear-lo. Bé, tot això són plantejaments per fer la vida pues, una miqueta més i que pots anar pues, caminant a un puesto o un altre, no? Tampoc passa res, no? I, i bueno, és valor, o sigui, donar-li valor en aquests... a gaudir pues, del sabor de la vida, no? I aquest és una miqueta el concepte del moviment aquest Slow Life, no?
Moltíssimes gràcies, perfecte, per fer-nos aquesta pinzellada. Continuarem desgranant-lo, Artur, al llarg de la setmana.
Exacte, perfecte.
Vinga, idò, fins demà, gràcies.
Adéu, Mireia.
Adéu, Artur. El fracàs d'una societat basada en el creixement i en la destrucció dels sistemes vius de la Terra són els fets aclaparadors de la nostra existència. Però no s'esmenten enlloc. Estan vetats els mitjans de comunicació. Estan silenciats al carrer. Constitueixen el gran tabú del segle XXI. No ho diem nosaltres. És la declaració d'intencions que en Jesús Iglesias fa al seu blog «Menos es más». Aquest nom resumeix l'esperit del decreixement, una teoria econòmica i social que fa anys que roda i que, per ventura, s'ha d'acabar imposant. Tenim a l'altra banda d'un fil telefònic en Jesús Iglesias. Jesús, bon vespre i gràcies per col·laborar amb nosaltres.
Buenas noches, Mireia, ¿qué tal estás?
Molt bé. Si et sembla, comencem explicant un poc què és això del decreixement.
Sí, antes me gustaría decir una cosita sobre la persona que ha hablado antes que yo. Porque mientras me manteníais en espera, estaba escuchando a la persona que hablaba y ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Ha dicho, no pasa nada por no tener coche. Es una frase que realmente dice mucho más de lo que parece. El ser humano, o mejor dicho, Homo sapiens, ha estado sobre este planeta, ya llevamos ya unos 180.000 años, sin coche. Los últimos 100 tenemos coche. O sea, no pasa nada, no. Es una absoluta... innecesidad, no hay ninguna necesidad de tener coche. El coche, quitando las armas de destrucción, las armas militares, yo creo que es el peor invento, el invento más nefasto de la historia del ser humano. Por lo tanto, no solo es que no pasa nada, es que es mucho mejor para todos, para el planeta, para las personas, para los ecosistemas, desde luego, no tener coche. Au, ja podem seguir, quería hacer este inciso, perdona.
No, és perfecte, és perfecte. Conta-mos, bé, en el teu blog has fet una sèrie que ve a dir què mos està demostrant el coronavirus, no? I has escrit quatre articles, que són, quatre articles parles de coses diferents del decreixement, d'aspectes diferents del nou, bueno, del món que tenim i del nou món. Com que avui de temps anem una mica així, Jesús, si et sembla, el que volíem comentar del coronavirus ens ensenya a ser vulnerables, ho deixarem per demà i avui ens centrem un poc en que mos expliquis què és el decreixement, perquè tens un parell de minuts per fer-ho, oi que sí?
Vale, sí, no hi ha ningú problema.
Et sembla bé que expliquem un poc... i canviem, no passa res, canviem una mica l'estructura, però als oients segur que no els importa i a tu tampoc. El decreixement, és molt fàcil la paraula. Què hi amaga?
Pues mira, voy a echar para esta pregunta, voy a echar mano de la definición que hizo Jim Gadry, que escribió un libro que yo recomiendo que se llama Adiós al crecimiento. Es una definición de mínimos, ¿no? Y ven a decir que más que un concepto, más que un programa, aunque también es un programa, pero más que una ideología, Es un eslogan político que trata de romper con la ideología del crecimiento. Es decir, no es lo contrario que crecer. Muchas veces se nos acusa de que no, es que vosotros lo que queréis es una recesión. No, lo contrario de crecer en un sistema productivista es una recesión. No tiene nada que ver con el decrecimiento. El decrecimiento es una crítica radical a la religión del crecer, del más, de aumentar el PIB, de consumir, de producir y de destruir, ¿no? Por lo tanto,
¿sí?
¿Por qué hay que crecer? Es la pregunta que tendríamos que hacernos y es la pregunta que los objetores del crecimiento nos hacemos. Por una sencilla razón, ninguna sociedad tiene la necesidad de crecer al 3%. Las sociedades hasta ahora no han crecido nunca al 3%, ni al 1%. No sé qué necesidad hay ahora de estar continuamente creciendo al 3%. Una economía que crece al 3% se duplica cada 24 años. Es absolutamente insostenible.
Això vol dir que els recursos, evidentment, els recursos s'esgoten a una velocitat a més velocitat del que en teoria es pot assumir com a planeta.
Exactament.
És una de les conseqüències.
Exactament. En els últims 50 anys, 70 años ya se podría decir, en esa parte de la historia moderna de la humanidad que Jorge Richman llama la gran aceleración, lo que hemos hecho básicamente ha sido derrochar, despilfarrar todos los recursos naturales hasta el punto de que ya nos estamos acercando a los picos de producción de muchos de ellos. El del petróleo fue, aunque tardó 4 años la Agencia Internacional de la Energía en reconocerlo, el pico del petróleo fue en 2006, con lo cual la producción ya está empezando a decrecer. Ya está empezando a reducirse. Vamos a tener muchísimos problemas con la falta de minerales, con la falta de energía. Y eso es se debe básicamente a que nos hemos embarcado en una aventura que es la aventura de crecer, la aventura del siempre más. Y eso solo puede terminar en un colapso civilizatorio que de hecho ya estamos, ya tenemos cierto tipo de colapso encima, pero lo peor está por llegar y lo peor de todo aún es que no somos capaces de dirigir el rumbo de la civilización industrial por otro camino, ¿verdad? Todas las tendencias de las que nos venían avisando los científicos en los años 70 se han agravado, tanto a nivel de número de habitantes, de población, como cambio climático, como contaminación, como extinción de especies, como erosión de los suelos. Todos las magnitudes están empeorando hasta niveles prácticamente irreversibles, como es el caso del cambio climático. Así que el término, ya para terminar la explicación si quieres, tiene una dimensión cuantitativa, el término de crecimiento tiene una dimensión cuantitativa en lo que concierne a recuperar una huella ecológica sostenible y una dimensión también cualitativa que se refleja en la pretensión de hacerlo de forma justa y distributiva, tratando siempre de poner el foco en el bienestar y en la defensa de la vida, por encima de cualquier consideración de tipo económico.
Perfecte, Jesús. Un superresum del que és el decreixement. Demà tornem a estar amb tu i parlem de coses més concretes i actuals. Jesús Iglesias, autor del blog Menos es Más, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Fins demà.
Gràcies a ti i un saludo a los oyentes.
Cada dia d'aquesta setmana acabarem el programa amb un espai per la meditació, aturar el cervell, respirar profundament i connectar amb la nostra essència més profunda, pot ser molt útil en un temps com el que estem vivint des de fa un mes. Si estàu disposat a seguir-la amb nosaltres, vos recomanam que vos poseu còmodes, vos deixeu guiar durant poc més de 5 minuts. Estem segurs que us ajudarà a sentir-vos molt millor.
Com et sents aquests dies? Mires molt les notícies? Estàs en contacte amb el món a través de les xarxes socials? Què et transmet l'exterior? És possible que sentis molta por, inseguretat, desconfiança. No pateixis. No són teves. Pertanyen a tothom. No les has de sostenir només tu. Probablement aquests dies et sents amb menys energia, tens el pensament emborronat i no tens ganes de fer res. En realitat, tens més energia, però està bloquejada, no circula. Ara aniràs cap al teu interior i connectaràs amb la teva vitalitat, que està allà dins, esperant-te. Em permets que t'acompanyi? Posa't còmode. L'esquena ha d'estar recta i flexible, no rígida. Si et pots estirar, millor. Si no, pots seure una cadira. És important no creuar ni les mans ni les cames. Ara et vas relaxant. Primer de tot, pren consciència de la teva respiració. Observa com l'aire entra pel nas i viatja cap als pulmons. Després, surt. Com et trobes? Rígid? Tensionat? Vigila el teu cos. Observa el teu cos. Com tens els ulls? Com tens la mandíbula? Vas relaxant totes les parts del cos. Relaxa el coll, les espatlles, els braços i les mans, les caderes, també les cames, els peus, els dits dels peus. Deixa caure tot el teu pes al terra. També cau el pes de les teves preocupacions. T'abandones al terra, amb tot el cos, si estàs estirat, amb els peus, si estàs assegut, el terra t'acull. En cada expiració entregues tot allò que no vols en aquest moment, tot allò que no necessites. Ho entregues a la terra. Ella ho sabrà acollir. I en cada inspiració agafes allò que sí necessites en aquest moment. Ara respira 3 vegades i fes-ho profundament. Si venen pensaments, els deixes passar. No els prens com a teus. Són núvols que passen sense deixar pluja. Malgrat tot el que estàs sentint aquests dies, a dins teu hi ha una energia pura que no s'ha vist afectada per tota la por i el neguit que hi ha al món. Continua aquí, intacta. Està esperant que connectis amb ella. Ho farem. És ben senzill. Revisa un cop relaxat si encara tens algun punt en tensió. Com estan les mandíbules? L'abdomen? Les cames? Estan tenses o relaxades? Ara que estàs relaxat i respires amb facilitat, canvia el teu color. Imagina't cobert per una llum blava o blanca. Tu tries. Aquesta llum entra per la part superior del cap i va pintant tots els racons del teu cos, per dins i per fora. Va baixant cap al pit, pinta els braços, la panxa, La llum t'omple el pubis, s'estén per les cames i arriba als peus. Ets tot blau o blanc. Ets completament sa. Ets un ésser sa. I en veure això, te n'adones que no ets l'únic que se sent així. No ets l'únic que ha tingut el valor de connectar amb la seva vitalitat. No estàs sol. Són molts els que volen el mateix que tu. Són molts els que des de les seves cases estan enviant aquesta energia neta i pura a la resta del seu carrer, del seu barri, del seu poble o ciutat, del seu país, a la resta del món. Ara t'has sumat a aquesta cadena de sanació i em sento molt agraït per això. Moltes gràcies. I ara també et pots donar les gràcies a tu mateix per haver-te dedicat aquest temps a sanar-te. Aquest temps també ha servit per sanar el món.